call came down the line. Out to the platform of surrender. I was brought, but I was kind. Sometimes. La Maria llançava per les xarxes la pregunta: com es diu el vostre animal de companyia i quina és la versió més deformada possible del seu nom que li dirigiu? I la crida ha tingut respostes i ara volem parlar d'això, dels noms que posem a les nostres mascotes. Ara saludarem la persona experta en la matèria, però abans amb la Maria repassem algunes d'aquestes respostes. Maria?
Doncs sí, per exemple, m'agrada molt aquesta pregunta perquè tothom es volca molt, tothom té moltes ganes de dir-te com es diu la seva mascota, a poder ser penjar-te en una foto, i el nom més ridícul, allò quan ja estrenys el nom i li poses així, ja queda com totalment irreconeixible. Tu què li dius als teus gossos?
Però quan deformes el nom o quan li dius cosetes?
Quan deformes el nom, però ja, sí, quan li dius cosetes.
Ai, no sé, deixa'm pensar. És que no sé si ho vull dir, em fa vergonya.
Mentrestant,
és molt íntim.
Hi ha un gat que es diu Bean, Mr. Bean, però li diuen Vinicius. Oh. Sí que una tendència és això d'allargar. El Cazorla, per exemple, té un gat que es diu Wendy,
sí,
però quan li agafa l'atac de mort li diu Wendición de Gato.
Ui.
Perquè és una Wendición per a ell. Llavors, la Carla, per exemple, té el Flam, Flami, Flamet, Flamito, amor meu, o Oprah, perquè abans tenien un gos que es deia així, i quan li crides aquest nom, el Flam també gira. Perquè el Flam se sent part d'un equip. Hi ha una altra cosa que es diu Traca, però li diuen Tracatoa o Tracaris, quan es posa especialment destructiva amb els mobles. La Maria Cabrera té un gat que es diu Orifany, però li diu Fanyonia, Fanyons o Doctor Fanch, que és una cosa que vesteix molt el nom del gat. Hi ha un gat que es diu Manel, però se li dirigeixen també a Mi Príncipe de les Tinieblas, perquè això també és molt comú, diguem-ne, d'associar-li títols aristocràtics. Saps? Diva, reina, preciosa... I això, jo el meu, no sé... Potser...
El que m'agrada dels animals és que, com que no parlen, els hi pots dir coses del seu físic.
Com, per exemple...
Ai, que gordo! Ai, que és gordo! El meu és tan gordito que... Ai. I, pobre, li fa gràcia igualment.
Per exemple, hi ha un gos que es diu Shiro,
Shiro.
Li diuen de vegades Lord Pompigordo, que aquí juntaríem això de dir-li gordo amb el títol aristocràtic, cigronaire o capgros. Realment fem el que ens dona la santa gana parlant amb el nostre animal.
I també no vol dir arròs en japonès?
Pot ser. La meva gossa...
Crisi, vol dir crisi i oportunitat.
I cadell. La meva gossa, diuen, es deia Conti, perquè la van trobar en un contenidor, es veu, i li diuen Contiki o Conti Wankenobi.
Ui, no. Shiro vol dir guerrero samurai, imagina't.
Doncs imagina't. O Mick Michael Laudrup. És com que els hi busquem noms una mica curts, però després els hi allarguem. Perquè
sí,
les ganes
això
de...
també passa amb els nens, eh?
Les ganes de mossegar-los i de... Sí. No s'acaben.
Doncs tot això passa en el món dels animals i ara volem saludar l'educadora canina i directora del Centre d'Ensinistrament Lladruc, la Roser Feliu. Bona tarda. Hola, Roser Feliu, bona tarda.
Bona tarda, me sentiu?
Ara sí, ara sí. Escolta'm, Roser, el nom que posem al nostre animal de companyia, fins a quin punt és important?
Home, jo crec que és molt important perquè crec que el nom fa la cosa també moltes vegades. Llavors, més enllà del tema purament a nivell de relació, de vincle, aquest vincle que podem arribar a tenir amb el gos, és molt important també perquè expressa de certa manera doncs, com som, quines aficions tenim o fins i tot quina imatge volem donar de cara al gos. És a dir, hi ha molta gent que té un chihuahua i li posa Tyson o Killer. Llavors, un nom així és com més macarra, per dir-ho així.
Sí, senyor. És millor en general, Roser, posar un nom curt d'una síl·laba o millor un nom llarg o és indiferent, això?
Jo crec que els gossos tenen una capacitat de retenir noms espectaculars. És a dir, els exemples que posàveu ara fins un moment de dir, no, és que jo, bueno, el gos es diu Flam i li dic Oprah, doncs és realment brillant. Jo crec que els gossos són molt intel·ligents. Ara, per qüestió pràctica, jo crec que és millor noms més aviat curts. O sigui, és molt més senzill dir-li, no sé, doncs un nom curt, Thor, per dir alguna cosa, que no Tutankham o no Cleopatra, o noms llarguíssims. I llavors també hi ha el problema dels sobrenoms aquests que els anem posant, dels motes, com comentàveu fa un moment.
Hi ha gent que defensa, potser perquè no tenen gossos, o al contrari, que els gossos, els és igual el que els hi diguis mentre els hi parlis amb un to en concret. O sigui, tu li dius, si es diu sí. Joan, però tu li dius, saps, també responen carinyosament.
Sí, és veritat que l'entonació és molt important, és a dir, la manera com ens dirigim al gos, d'una manera doncs, més amorosa, més enfadat, més content, més alegre, tot això determina moltíssim, és a dir, es importa moltíssim l'entonació, però no és només el to de veu, el gos també sap llegir perfectament les nostres expressions facials, el nostre comportament no verbal, tot això, el gos també és un especialista en escanejar-nos, de...
sí,
a veure com reaccionem i què fem.
I sabem si els gossos saben que aquell és el seu nom? O senzillament es giren perquè estan acostumadíssims o s'identifiquen, o no hi ha manera de saber-ho, això?
Què vols dir, no? El significat?
Quan li dius a un gos tantes vegades Bill, al final ell entén que Bill és ell?
Sí, jo crec que sí, de seguida s'han tenen identificats amb el nom que els dius. Això és molt senzill, fins i tot des de cadallets, en un dia ja poden aprendre perfectament el seu nom, o almenys la paraula que hem fet servir per designar-lo. Llavors, jo crec que aquesta capacitat que tenen, sí, és molt ràpid d'associar un nom en el gos.
O potser no és que aprenguin el seu nom, però aprenen que quan tu dius aquella paraula els estàs cridant, no?
Sí, home, clar.
També jo havia sentit que era millor noms, sobretot per gats i gossos, no sé, noms que tinguessin la paraula I.
La lletra I.
Ai, sí.
Més que res que siguin noms sonors i fàcil de pronunciar. És a dir, si per exemple hi ha un nom que té moltes consonants, jo crec que és més complicat pel gos. És a dir, si li posem el nom a un gos, no sé, doncs islandès, que tots són R's per dir alguna cosa, sí. Crec que serà molt més difícil de comprendre que no si tenim un nom amb moltes vocals. Per sort, tant en català com en castellà és fàcil trobar noms que siguin curts, que siguin sonors, que sonin bé i que siguin fàcils de pronunciar. També tenint en compte quan triem un nom que tothom de la família el pugui pronunciar. És a dir, a vegades hi ha famílies que al lladruc, per exemple, hi trobem molt. Sí. Hi ha famílies que busquen un nom que soni superxulo, però potser l'àvia no el sap dir.
Llavors, o li cau la dentadura cada vegada que el diu.
Exacte.
Sí.
Precisament.
Escolta, ara que deies això de que els gossos i les gosses escanegen molt bé les persones, fa molta gràcia, bueno, una gràcia quan ho mires amb distància, eh? Però tu t'aixeques, li dius alguna cosa bonica al gos, ai, que bonic, bon dia, no sé què, amb un to, llavors veus que ha fet una malifeta i dius, què has fet? Pam! I ell canvia i fa com aquella mirada cap a baix dient, ai, que ha vist, és que... Això m'ha passat avui al matí, m'he trobat un llibre meu absolutament destruït, escampat pel pis, i jo m'he aixecat amb tota aquella alegria dient-li bon dia, i després automàticament li dic, què has fet? I ha fet... S'ha fet petit. És curiós, no?, com ho detecten, això, eh?
Pobret, sí. I més enllà del teu to de veu, jo crec que et devia mirar, doncs, això, el que dèiem abans, la teva postura, la teva entonació, doncs, de dir, ostres, realment està molt i molt enfadat, i més val que amagui les orelles i faci cara de cadell desvalgut aquí, de cara de pena, per dir-ho així, per crear una mica d'empatia.
Però, Roser, una pregunta. Si ha passat prou temps, diguem-ne, tu creus que el gos connecta això del llibre amb el càstig? Perquè a mi alguna vegada m'havien dit que si passava molt de temps no valia la pena renyar-ho, perquè no ho connectaven.
Sí, això, per exemple, és molt típic alguns propietaris quan el gos fa pipí, el mètode tradicional de la vida era agafar el gos, ensenyar-li el pipí, refregar-li el morro i dir, no, què has fet? Clar, el gos a vegades jo crec que costa moltíssim de relacionar que potser això és a les 3 de la tarda i aquell pipí se l'ha fet a les 7 del matí que realment no ho pot fer allà. Llavors és millor que si han de fer alguna correcció sigui immediata, sigui en el moment, no demorar-ho innecessàriament, de dir, bueno, doncs quan arribi a casa ja ho faré. O sigui, jo crec que en aquest cas, per exemple, en el cas del llibre, el gos ha dit, ostres, està molt enfadat, però no sé fins a quin punt ha relacionat, doncs, és el llibre el que ha produït aquest comportament del meu estimat amo. Sí.
Per tant, tu com a ensinistradora recomanes estar a sobre, per exemple, sobretot les primeres èpoques, quan vols ensenyar-li que no pixi a casa, no renyar-lo o sí, corregir-lo en el moment en què estigui més a prop de la malifeta, com si diguéssim.
Exacte, sí, és molt important, si hem de corregir algun comportament que no ens agrada o que és molest per nosaltres, de fer-ho com més immediat pugui ser possible. O sigui, no esperar temps innecessàriament. O sigui, si en el moment podem trobar, doncs m'invento, que el gos està a punt de llepar un endoll, en aquell moment dir no, i un no contundent i sec, que també moltes vegades tenim tendència a raonar com a persones, de dir no, maco, no, això no es fa, intenta no. I llavors el gos realment el que entén és m'està premiant per fer aquell comportament, yeah. I això és típic del punt de vista humà, perquè amb com t'estima la mama perquè reacciones d'aquesta manera. Això el lladruc ens hi trobem moltíssim de reaccions que té aquest tipus de persones. Sí.
Tendim a humanitzar-los molt, no?
Sí, jo crec que sí, que tampoc és dolent en certa manera doncs, fer que estimar-los molt, cuidar-los molt, però també tenim tendència a pensar, valgui la redundància, que pensen com nosaltres, o sigui, que perceben el món de la mateixa manera i que si els hi fem moltes i llarguíssimes explicacions, el gos ho entendrà millor. Jo crec que això és un error.
Uh-huh. Un gos es pot educar o reeducar a qualsevol edat o arriba un moment en què ja no hi ha res a fer?
Sí, no és mai massa tard per aprendre. Nosaltres hem educat gossos adoptats de la gossera que potser tenen 10 o 12 anys o gossos que vés a saber quina edat tenen perquè ja els hi falten fins i tot les dents i sí que és possible que aprenguin. És a dir, potser un cadell serà més fàcil en el sentit que és una tàbula rasa, és a dir, és un gos que comença des de zero i per tant li podem ensenyar les coses potser més fàcilment, però perquè un gos sigui gran o sigui vell no és ni de lluny impossible d'educar-lo. De fet, això, eduquem gossos de totes mides, totes les edats, tots colors i sempre els resultats són boníssims.
Estem parlant amb la Rosa Roser Feliu, educadora canina i directora del Centre d'Ensinistrament Lladruc. Ara hem passat dels noms a l'ensinistrament perquè, clar, és important. També hem de compartir un espai, no només a casa, sinó a vegades al carrer. És un drama quan el teu gos és un drama al carrer. I la majoria de vegades, jo que en tinc, i en tinc tres, i bueno, veus coses, jo sempre penso que la culpa és dels pares.
Moltes vegades, sense voler, potser no hem fet tot el que calia perquè el gos es portés bé. Però això també té una lectura positiva, que és a dir, bueno, si realment ens n'adonem que potser no hem fet tan bé com ho hauríem amb el nostre gos, sempre som a temps de rectificar, si cal, de buscar ajuda.
Però què vol dir no fer-ho bé, Roser? La majoria de la gent que no ho fa bé, què és el que no fa bé? És a dir, el que fan és mimar-los massa, no corregir-los quan toca.
Més que mimar-los o no, jo em refereixo a que el gos pugui tenir una vida que sigui satisfactòria per tu i per ell, és a dir, un gos doncs, que pugui relacionar-se amb altres gossos correctament, sí. Que pugui estar amb altres persones sense estar-se agressius, tenir problemes de comportament, i des del moment en què el gos per qualitat de vida i a l'efecte del seu benestar o el propietari també, doncs, per exemple, no el pot treure al carrer perquè no el pot controlar, perquè doncs, es tira de la corretxa, va mossegar altres gossos, o persegueix bicicletes, jo crec que en aquell moment ja és, bueno, en el sentit de portar-se malament, jo crec que en aquest moment ja és l'hora de prendre mesures i...
Sí, sí, però em refereixo que el que et preguntava és quan un gos fa aquestes coses és perquè l'amo què ha fet malament, sobretot?
Jo crec que potser no ha establert unes bones bases educatives.
Ara, ara, digue-ho tu, perquè és que si ho dic jo m'estic mossegant la llengua.
No, la gent... Que no ha sentit la resposta que volia.
No s'imposa, la gent, no s'imposa. Alguna gent.
Bueno, no és qüestió d'imposar.
No, perquè saps què passa, Roser? Tinc la sensació, i a vegades també passa amb els fills, la gent creu, o hi ha gent que creu que corregir o ensinistrar o educar, o com li vulguis dir, és no tenir-li amor a l'animal. I això no és cert, és el contrari. És voler-li el millor.
És com un fill, no, al final?
Sí, sí, precisament un gos que te l'estimes és un gos que t'has preocupat d'educar-lo. O sigui, jo per mi no educar un gos gairebé podria ser una negligència, és a dir, un gos ha de poder tenir una educació i això també és mostra d'estimació. S'ha de fer servir un mètode adequat, o sigui, abans el mètode que es feia servir a nivell d'ensinistrament era tot pressió, força, estrès, dolor. Nosaltres, per exemple, a Lladruc aquest sistema no el compartim, nosaltres intentem educar en positiu, és a dir, de manera que el gos doncs, realment gaudeixi de l'aprenentatge i pugui disfrutar tot aquest procés. Llavors, això, no és tant d'imposar de fer mal al gos, sinó de bueno, crear un bon vincle que ajudi a que aprengui unes bones pautes educatives.
Quina ràbia feu, eh?, quan vosaltres en un moment feu fat, xip, xap, zau, i el gos fa pam i fa la crugueta i tu portes 20 anys allà intentant-ho.
Home, també series de la televisió com en César Millán ha fet una mica de mal.
Sí, també és veritat.
La gent pensa que fas el toque mágico i el gos de seguida es comporta completament un comportament que faig això. A la vida diària hi ha molta més feina a fer. Vull dir, estimats oients, tingueu en compte que cal molta paciència per educar el nostre gos, que no és tan fàcil com ho pinten a la tele, tampoc.
Cert, cert.
Sí. Roser, escolta'm, jo penso, no sé si estaràs d'acord, que també hi ha un límit per l'altra banda, és a dir, que també hauríem d'aturar-nos per fer els gossos segons quines coses, perquè al final acaben sent com mascotes que serveixen només com a joguines, no? De vegades tinc la sensació que els hi faltem una miqueta al respecte si els hi fem fer absolutament de tot i números pels veïns i per les visites i tot plegat. Però, no sé, potser no penses el mateix.
Home, jo, per exemple, vaig tenir una bueno, petita discussió amb una clienta que tenia un gos que mai trepitjava el terra. És a dir, és un gos, un Yorkshire, un gos d'uns quilos i mig, el duia sempre amb un cotxet, feia pipí, i jo vaig dir, home, doncs aquest gos per mi ha perdut qualitat de vida perquè ha deixat de ser gos. És a dir, per mi un gos ha de poder caminar per la gespa, ha de poder jugar amb altres gossos, ha de poder lladrar quan ve alguna cosa que l'emociona, i ja fins al punt de que potser humanitzem, no sé com dir-ho, això ja no soc psicòloga, però...
Sí. No, sí.
Quan es perd el límit del que seria el respecte com a gos, o sigui, satisfer les seves necessitats naturals com a animal, jo crec que aquí potser fallem. Llavors, home, en aquest cas, la senyora li vaig demostrar que els problemes que ell inicialment doncs, pensava que eren d'agressivitat, ansietat i tal, era que simplement potser no feia tot el que calia a nivell de que el gos doncs, el deixés ser gos, per dir-ho així.
Maria, remata-ho.
No, que és en aquest cas és un cas claríssim d'egoisme enorme, no? Tu no vols un gos, tu vols un peluix. Tu vols una cosa bufona que faci... Però vull dir, no estàs atenent això, les seves necessitats, és que...
Doncs si voleu un gos, una gossa, que es comporti com un gos i sigui feliç, la Roser Feliu, educadora canina i directora del Centre d'Ensinistrament Lladruc, avui al bestiari. Moltíssimes gràcies, Roser.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Adéu.